personas, la gente joven. Médico del Mundo tiene un programa de educación en los institutos para que visualicen, que sientan cuál es la situación de esas mujeres. Y por otro lado, la situación de mujeres precisamente que tienen que emigrar, muchas veces por motivos económicos extremos o por violencia, viven una situación que muchas veces están abocadas a la prostitución. Entonces,
són les 12 i 4 minuts. Més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous 14 de maig, i com fèiem el segon dijous de cada mes, avui dedicarem el programa al debat polític, un debat que avui girarà entorn a assumptes que són competència del Consell d'Eivissa. Ara mateix saludarem a les participants que ens ajudaran a enriquir aquest debat. I abans d'acabar el programa, evidentment, també repassarem el més destacat de l'agenda cultural del dia amb la nostra companya, la periodista Nieves García Galvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i 5 minuts abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, començam aquesta repassada a l'actualitat parlant de les platges de Formentera, que enguany tindran prop d'un 40% menys de gandules i parasols. La Direcció General de Costes estableix ara que la distància per instal·lar aquests lots ha de ser de 10 metres de la vorera de la mà i 6 de les dunes.
Sí, una limitació que s'ha endurit per la licitació del període 2026-2029 i que deixa 16 lots de platja sense autorització i altres dos afectats. El Consell de Formentera ja ha anunciat que presentarà un recurs davant l'administració competent perquè es torni a valorar les autoritzacions denegades. Sentim a la consellera de Medi Ambient de Formentera, Verónica Castelló.
La resolució final deixa fora 681 hamaques i 339 parasols i n'autoritza 1.169 hamaques i 589 parasols. Se'ns ha transmès la resolució que autoritza i que denega i tenim el plaç màxim d'un mes per presentar un recurs i així ho farem.
La resolució de costes ha estat rebuda amb indignació pels afectats. Amb la temporada ja encetada hi ha un total de 12 lots que es veuen afectats per aquest canvi de criteris. No entenen per què en el període anterior varen poder oferir el servei i ara se'ls ha denegat. Les platges del Cavall d'en Borràs, Ses Illetes, Espujols i Escamarí enguany veuran considerablement reduït el servei de gandules i parasols.
I canviem ara d'assumpte, parlem d'infraestructures, perquè el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, s'ha manifestat en contra de l'ampliació de la capacitat de l'aeroport d'Escodolà prevista per Aena, que ja ha tret a licitació per 10 milions i mig d'euros amb un pressupost total de 230 milions.
Sí, Vicent Marí considera que aquesta ampliació va en contra del model turístic que el Consell d'Eivissa planteja i està molest perquè no s'ha comptat amb les institucions locals per prendre la decisió i diu se n'ha assabentat per la premsa. L'escoltam.
Que no mos pareix de rebut és que amb un entenem per la premsa que vol doblar la capacitat de l'aeroport, quan des del Consell Insular, de les institucions locals, tenim una aposta clara per la sostenibilitat, per no créixer en quantitat, sinó créixer en qualitat, i això va en contra de la política turística que estem aplicant.
El nou disseny funcional de l'edifici de la terminal de l'aeroport preveu fer 15 portes d'embarcament noves, passant de 17 a 32, 15 nous taulells de facturació, 12 cintes més d'equipatge i àrees diferencials per a vols internacionals. En aquests moments, per l'aeroport hi passen 9 milions de passatgers, però encara té capacitat per a un milió més amb les instal·lacions actuals. Alicia Reina, presidenta de l'Associació Espanyola de Directors d'Hotel de les Balears, reclama un equilibri.
Yo abogo siempre por prudencia, por llegar a un equilibrio y que eso venga acompañado también de una planificación a nivel destino en cuanto a los recursos.
Per part seva, el president del grup ecologista Gengob, Joan Carles Paler, diu que la reforma és contraproduent i que en tot cas s'ha de cercar reduir l'entrada de visitants.
Aquesta illa no necessita un increment en la quantitat de gent que pugui funyar aquesta illa en els mesos de juliol, agost i setembre. No podem fer més gran l'aixeta d'entrada, hem d'aconseguir que estrenya aquesta entrada.
Ara està oberta la licitació de la redacció del projecte per 10 milions i mig d'euros. La fase de disseny durarà 5 anys i l'execució de les obres s'allargarà fins a l'any 2034.
De fet, aquest serà un dels assumptes que tractarem ara en uns minuts al debat polític. I canviant ara d'assumpte, parlem de seguretat, perquè Sant Antoni triplicarà la xifra de càmeres de videovigilància que hi ha al municipi, que passaran de les 40 actuals fins a les 119.
Sí, d'aquestes unes 60 es dedicaran a vigilar el trànsit de vehicles i els vianants. També n'hi haurà per controlar punts dotats amb contenidors o passos de vianants intel·ligents que s'il·luminen quan qualque persona els creua. Una 20 de càmeres disposaran d'un sistema de lectura de matrícula i s'afegiran a les ja operatives.
I acabam, Nieves, aquesta repassada a l'actualitat parlant d'aigua, perquè ha nascut a Eivissa l'Associació per la Defensa de l'Aigua, creada per veïns i pagesos de la zona nord de l'illa, denuncien que l'explotació dels aqüífers mostren la seva preocupació per l'esgotament dels pous i aqüífers de tota la vida i també des d'aquesta associació reivindiquen un ús agrícola de l'aigua.
Sí, l'Associació de Defensa de l'Aigua és una organització sense ànim de lucre que sorgeix de la preocupació de pagesos i veïns per la situació dels recursos hídrics. Paco Planells és el tresorer d'aquesta associació.
Els motius són els següents. Anys i anys d'abandono, per part de l'administració i un any i mig o quasi dos de promeses, que ja s'han fet moltes coses. Ens vàrem alarmar que molta de gent a Eivissa i veïns meus, i jo incluït, ens estàvem quedant sense aigua i gent perforada eixuta completament.
L'origen d'aquesta associació es remunta fa 2 anys, quan els membres iniciaren una recollida de firmes amb la qual instaven el Consell a convocar un Consell d'Alcaldes de caràcter urgent per prendre mesures amb l'objectiu final que la indústria turística fes servir aigua desalada.
Demanam que el turisme, hotels i demés, doncs, consumeixen aigua desalada i que els aqüíferes els deixin descansar.
Ara la por de ser oblidats els ha animat a crear aquesta associació.
I d'on estarem pendents? Mirarem de parlar també amb aquesta nova associació la setmana vinent. Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins després.
Després t'escoltam. Són les 12 i 11 minuts. Nosaltres ara fem una aturada. 2 minutets. Anem agafant posicions aquí a l'estudi per començar el debat polític del Consell d'Eivissa aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és participació. Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen en descoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular, tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Dos 12 i 13 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, com fèiem el segon dijous de cada mes. Avui dedicam el programa al debat polític, com us deia en començar, un debat que avui girarà al voltant d'assumptes que són competència del Consell d'Eivissa i d'altres, dels que ja hem tractat en titulars, que demanen un posicionament de la màxima institució insular. I per enriquir aquest debat, avui ens acompanyen Marilina Ribas, del Partit Popular. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Elena López, del PSOE. Molt bon dia.
Bon dia.
Mònica Fernández, d'Unides Podem. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Hem d'excusar avui la presència del conseller de Vox per assumptes personals, així que són aquestes tres persones les que avui ens ajudaran a enriquir aquest debat. El primer tema que volia posar damunt la taula avui és el del control de caravanes a Eivissa, perquè el Consell i els 5 ajuntaments de l'illa es coordinaran a l'hora de controlar la presència de caravanes en indrets no autoritzats per evitar que es traslladin d'un municipi a un altre i així eludir les sancions. Així que volia començar amb aquest tema que també ha estat acaparant titulars aquests dies. Així que començam amb la Marilina Ribas, del Partit Popular.
Bueno, sí, a veure, la coordinació pensant que és fonamental, perquè una vegada que va entrar la llei de control d'afluència de vehicles, sí que una de les coses que més hem notat és que ja no hi ha caravanes en els acantilats, com vèiem, aquelles massificacions de caravanes en els acantilats, en llocs protegits i tal, però el cert és que ara se n'estan anant a espais més boscosos, a zones urbanes i així, no? Què passa? Que s'ha fet una campanya de conscienciació, també se varen deixar informativa amb fulletons que se varen deixar a les caravanes i demés. Què mos dava en compte? Que sí, és cert que se movien d'allà on estaven, però se n'anaven a un altre espai, canviant de municipi. Això mos posa davant un altre escenari. Aquest escenari que tenim ara és de coordinar tots els ajuntaments, crear una ferramenta informàtica que duga un registre de les caravanes que ja s'ha amonestat, que ja han set advertides, perquè si se canvien de municipi, existeix aquest registre d'aquesta caravana ja ha set advertida a tal municipi i en el nou municipi sàpiga que la reincidència li pot comportar sancions.
Mm-hmm. Perfecte. Mònica Fernández, d'Unides Podem.
Jo crec que ahí debe haber una diferència molt grande o una diferenciació de les persones que vienen de vacaciones i vienen con una caravana y las personas que trabajan aquí y viven una caravana. Yo creo que es importante que las personas que vienen de vacaciones tengan que tener un espacio en un camping autorizado, y las personas que viven en caravanas, yo creo que lo que se está haciendo con esas personas es una persecución de pobres otra vez, ¿no? Alguien que no tiene vivienda, primero los empujamos de municipio a municipio, pero como eso tampoco funciona, pues entonces les vamos a castigar por una política de vivienda absolutamente inexistente, porque no saben dónde ir. Me refiero, utilizan su caravana para vivir y para que nosotros tengamos a trabajadores en esta isla, y el Partido Popular en todas las instituciones de la isla pues intenta castigarles. Se sabe que en sitios urbanos, en parkings, la DGT permite pernoctar. Que se tengan que salir de espacios protegidos lo tenemos clarísimo, porque los espacios protegidos son espacios que no pueden albergar caravanas. Pero en algún sitio nuestros trabajadores tienen que vivir. Y yo creo que esa persecución no es buena ni para nosotros ni para los que viven aquí.
Moltíssimes gràcies, Elena López.
Bé, sí, una mica en aquesta línia. Resulta curiós sentir paraules, com ha dit ara la consellera Ribas, no?, que des del Consell coordinen accions entre totes els ajuntaments i institucions, quan fa dos anys que nosaltres, més de dos anys, venim reclamant-los això per diferents vies, mitjançant mocions en esplenari, mitjançant declaracions, reunions... Per nosaltres, el fet de que des del Consell Insular es coordini a tots els ajuntaments, que precisament són tots del mateix color polític, és essencial, no només amb aquesta matèria, amb moltes altres vinculades, com per exemple poden ser els assentaments amb infrahabitatges, més enllà de les caravanes. Per què? Perquè no serveix de res que a Vila desnonin la Lloberia si no fas una actuació integral entre totes les institucions, no només en el sentit que l'estan fent, que és totalment... de càstig, de sanció, de tratar-los com si fossin delinqüents, a persones que ja de per si tenen necessitats, que venen aquí en els grans casos a treballar, els castigam, els sancionam i no els oferim un plan B. No? Nosaltres venim durant molt de temps reclamant aquesta actuació conjunta en tots els sentits, no només aquesta de desnonar i declarar la guerra, no? Com es va dir l'altre dia, una frase que jo m'apareix del tot repudiable, declaren la guerra a les caravanes, però on estem, no? Declaren la guerra. Tenim grans problemes en aquesta illa en els que declarar-li la guerra i aquesta frase no l'han sentit de cap manera, no? Aquestes persones jo crec que no només necessiten que se les sancioni, necessiten tenir un pla B, necessiten que s'apliquin polítiques d'habitatge reals, que es limitin els preus de lloguer en aquesta illa, que no pot haver-hi un territori més tensat en matèria d'habitatge, i el Partit Popular no vol limitar el preu dels lloguers per una qüestió de que és una llei estatal, que és una llei de Pedro Sánchez, no? Per aquest sectarisme constant d'anar en contra del que fa el govern d'Espanya. Tenim solucions i les tenim per posar dalt la taula. Se'ls ha oferit en moltes ocasions el fet de construir vivendes modulars, vivendes que poden ser d'urgència. Tampoc s'accepta, no? I clar, resulta una mica curiós ara sentir, no, aquest discurs, com deia, del Partit Popular dient que han fet una actuació conjunta i coordinada quan venen durant molt de temps votant en contra i dient que no, no? Que ells no tenen que actuar en aquest sentit i que no s'han de coordinar. I ara resulta que només ho han sabut fer per sancionar i per declarar la guerra, no? Crec que han de tenir més altura política, més altura institucional i fer servir totes les lleis i totes les ferramentes i totes les ajudes que assisteixin a tots els nivells per poder d'una volta ajudar i atajar aquest problema que tenim tan greu de persones que venen aquí a treballar o a viure i no tenen on fer-ho. I han de buscar altres recursos com... per exemple, el local que es va desnonar ahir, que és una altra forma de malviure, o caravanes, o autocaravanes, o tendes de campanya. Vull dir, per això s'ha d'actuar i s'ha d'actuar de veritat, no només sancionant, perquè d'altres que venen en sous i d'altres vies, en aquestos no se sancionen, en el luxe i en els infractors... en altres tipus d'habitatges o en altres tipus de vivendes a sol rústic, en aquestos no. En aquestos se'ls ajuda, se'ls donen amnisties, però en els pobres que venen a viure caravanes, en aquestos anem a per ells. Bueno, crec que el problema és prou gros com per actuar d'una manera seria i raonable.
Moltíssimes gràcies. Iniciem el torn de rèplica en el mateix ordre. Comencem amb la Marilina Ribas del Partit Popular.
A veure, jo el que crec que tots estarem d'acord és que no podem acceptar que la gent que ve a treballar a Eivissa, la gent que ve a viure a Eivissa perquè ha trobat una feina, tenga que viure ni amb infrahabitatges, ni a camps de xaboles, ni en caravanes, perquè viure en una caravana no és una condició, no són condicions dignes per viure quan has de sortir a les 6 del matí a treballar i tornar a ca teua, que no és ca teua, que és una caravana, no són unes condicions per viure. Això per començar. Llavors, jo crec que aquí tothom hi ha de sumar, és a dir, els empresaris que contraten en els seus treballadors, en aquests treballadors que venen a fer temporada, s'han d'implicar també i han de saber on viuen els seus treballadors, i amb això el Consell d'Eivissa ha mantingut reunions amb els patronals, amb els sindicats, per posar-ho dalt la taula, és a dir, aquest problema ens afecta a tots, no només a les institucions, sinó també en aquells que necessiten els treballadors. Per un altre costat, dir que llocs, o sigui, llocs específics per caravanes a Eivissa sí que n'hi ha. O sigui, tenim càmpings que són específics per caravanes. Una altra cosa és que pues, els turistes, aquesta diferenciació de turistes i de treballadors, que facem aquesta diferenciació. És a dir, una caravana és una caravana. Una caravana on hi viu gent genera el mateix residu si és turista que si és treballador. Una caravana que està dins un bosc, tots entenem, jo crec que és de lògica i que tots entenem, que no hi pot estar. I això no es tracta de persecució, com aquí s'ha dit diverses vegades. En el que estem és en reglar, en regular i en controlar. Que això no estigui passant, perquè aquí a Eivissa teníem un problema molt gros i molt evident i tots els anys teníem el mateix problema. Jo que som de la zona de Sant Josep, record tots els anys la mateixa discussió en les caravanes que estaven a l'acantilat de Calaconta i de la punta de la torre i de tot per allà. No? Això era un problema i segueix sent un problema. Per què segueix sent un problema? Perquè ara ja no tenim el problema a la costa, i el tenim dins els boscos, el tenim a les zones urbanes. On descarreguen aquestes caravanes? On descarreguen les aigües grises i les aigües grises i les aigües negres? Això ho hem de fer a zones que estan habilitades per això. I les zones habilitades per això són els càmpings. Jo crec que no és no ens hem tornat locos, estem dient coses que són de sentit comú. És a dir, s'avisa, perquè sí que és cert que durant 2025 se va fer una campanya de batides, que li dèiem, de informació, abans de començar a sancionar, se va fer una campanya important d'informació. Llavors, és cert que durant 2025 se van aixecar 13 denúncies, i en el que anem de 2026, doncs ja s'han formulat 16 boletins per als agents de transport del Consell. És a dir, encara que se va fer aquesta informació aquesta tan potent, seguim tenint un problema amb les caravanes que venen d'aquí cap allà. Igual hem d'entendre que si no tenim un lloc on viure, doncs no podem venir a viure, perquè no tenim un lloc on viure i no podem venir a treballar. És que amb això és en el que jo crec que tenim que estar, no? En que hem de sumar tots, les administracions des del seu costat, però també pues, aquells que generen feina han de saber on estan i en quines condicions estan els seus treballadors.
Interesante aquest punt. Mónica Fernández.
Bueno, me parece un poco, no sé, primero, que no se trata de persecución, solo se trata de persecución, me refiero. La mayoría de las caravanas que se multan después de que se hayan movido son los que viven aquí, los que trabajan aquí. Me parece increíble que una consellera de un consejo de la institución más alta de la isla diga que si aquí no se puede, pues si no tienen sitio donde vivir, ¿por qué no vengan? Pues a ver quién arregla nuestras calles, a ver quién cuida de nuestros mayores, a ver quién, porque si no pueden venir a vivir, no sé, nos ponemos todos a servir a los turistas que van a venir y todo lo demás lo dejamos de lado. Me refiero, la gente tiene que venir a trabajar. Y que alguien diga que no los estamos persiguiendo, no se trata de, porque claro, después de que has estado trabajando, no vuelves a casa, vuelves a una caravana, si es todo lo que tienen en su casa, eso es lo primero, decir que eso lo diga alguien que también tiene la culpa, o bueno, ella no, pero su partido tiene la corresponsabilidad por las políticas de especulación tan feroces que se han hecho hasta ahora, me parece triste, por lo menos. Y yo creo que lo que se tiene que hacer es aplicar todas las medidas que se pueden, utilizar todas las herramientas. Se trate de una ley de Pedro Sánchez, de quien sea, pero existen esas herramientas que se utilicen para declarar el mercado tensionado, sí. Residencial.
Sí, sí, más bien.
Gracias. Se me había atascado la palabra. Para poner topes a los alquileres y para legislar o para trabajar de una vez por la gente que vive aquí y dejarnos de porque yo el otro día he visto un motorhome de una marca que hizo una presentación de su coche aquí, que estaba aparcado justamente al lado de tres caravanas, que eran de gente que vive aquí. Al motorhome no lo han multado, pero las tres caravanas llevaban una multa puesta. Y yo no sé si eso es perseguir a los pobres o no. Yo creo que tenemos que trabajar todos juntos para conseguir solucionar esto. Pero hay herramientas. No entiendo por qué no se quieren utilizar. Es que no lo entiendo.
Moltíssimes gràcies. Elena López.
Sí, bé, deia la consellera que no podem acceptar que visquin en aquestes condicions. Això és evident, òbviament, jo efectivament, estem tots d'acord. Però què es fa després de desnonar-los? Què es fa després de sancionar-los? Deim que els turistes han d'anar en els càmpings. Correcte, han d'anar en els càmpings, que per cert, una, crec que pitjor notícia vinculada a el que estan parat fa tres dies, si no estic equivocada, es va dir que el càmping d'Escanà tanca. Aquí se m'ho sumarà un problema, perquè no podrem tenir aquest espai on se suposa que es dona solució a això. Però sí, i és que no són turistes, a on van? Què feim amb ells? Regular, controlar, sí, molt bé, però i després? Què passa amb aquesta gent? Quina solució habitacional? No podem dir que si no tenen on viure que no venguin, però perquè això és un atac directe i frontal en el nostre model econòmic. Necessitem mà d'obra, necessitem mestres, necessitem obrers, necessitem metges, necessitem conductors d'autobusos, que estan posant en marxa una nova contracta d'autobusos i no tenim conductors perquè no tenen on viure. És a dir, estem... Si anem amb aquest discurs, jo encara m'he quedat més preocupada, perquè ja ho va dir la senyora Proens i ara ho ha dit la senyora Ribas. Si no tenen on viure, que no venguin. Però vamos a ver. Però si és que necessitem que vengui la gent a treballar, igual que han vengut generacions passades, perquè el nostre model econòmic requereix de mà d'obra en tots els sentits, qualificada i no qualificada. Què està passant? Que normalment la mà d'obra qualificada o segons quines places vinculades a salaris elevats pues tenen on viure. Per què? Pues perquè les vivendes que, per exemple, s'estan fent a Platja d'en Bossa o cases barates que han deixat de ser cases barates les poden pagar gent que té sous. Les vivendes que s'estan fent a Jesús les poden pagar gent que té sous. Les vivendes que s'estan fent a Sant Miquel o Sant Joan que no baixen de 700.000 euros, me podeu dir quin treballador se pot anar a viure allí? Ho descartam. Cap, ni els obrers, ni un mestre, ni un metge, segurament. Bien. Quina solució estan donant en aquesta illa? Quina solució està donant el govern balear, que és que té les competències plenes en matèria d'habitatge per posar solucions? Perquè ja hem dit que no volen regular el preu dels lloguers. Ja, la política de vivenda pública en aquestes illes ja ho veiem. En 3 anys d'en Marc Proens, 0 pisos públics. En 7 anys d'en Vicent Marí, 0 pisos públics. Tampoc fan absolutament res per donar solucions actualitzades o reals o ràpides. Per tant, la gravetat de l'assumpte és enorme. I més veient que la perspectiva és la que és. És a dir, qui té sous m'ho serveix, té on viure. Qui no, m'ho sobra. Regular, condicionar, si no hi caben, si no tenen on viure. Realment preocupant.
Sí, és un tema greu i farem un altre torn de rèplica perquè m'ha demanat la paraula a Marilina Ribas del Partit Popular, després sentirem a Mònica Fernández d'Unides Podem i a Elena López del PSOE, però deixarem aquest torn en l'últim, d'acord, per passar al pròxim tema que també el comentàvem en titulars i que crec que també és interessant posar-lo damunt la taula. Endavant, Marilina Ribas.
Jo crec que el realment preocupant és que acceptem que la mà d'obra que necessitem a Eivissa ha de viure en aquestes condicions. Jo crec que això és el realment preocupant. Què proposem nosaltres? Ja, des del Consell ja ho hem dit moltes vegades, activar aquest habitatge dotacional per als treballadors. Són habitatges que estan destinats específicament a aquesta gent que ha de venir en temporada a fer feina. De seguretat jurídica de seguretat jurídica en els propietaris d'habitatges que els tenen tancats perquè tenen aquesta inseguretat de què passarà si jo lloc i alguna cosa me va malament.
clar, zero pisos públics, just el dia que llegim en premsa que hi ha els candidats per les 7 UBPLs de la penya que darà l'Ajuntament, quan les administracions d'Eivissa han fet la cessió a Sibavi de diferents terrenys que s'estan projectant i que sabeu que se faran, clar, la pregunta és: a part de la limitació de preus de lloguer que proposa el Partit Socialista i que també ha comentat aquí la Mònica de Podemos, a part d'aquesta solució que ni siquiera les comunitats governades per el Partit Socialista apliquen, perquè la història diu i les dades confirmen que és una mesura que no funciona, que no funciona i que lleva habitatges del mercat, i prova d'això ho tenim a Barcelona, ho tenim a Berlín, n'hem parlat moltes vegades, no funciona, i si funcionés, les primeres comunitats en aplicar-ho serien les governades per el Partit Socialista. A part d'això, hi ha alguna altra proposta? Perquè el Partit Popular sí que en té. El Partit Popular sí que està treballant amb altres propostes i expressament dirigides en els treballadors, expressament dirigides en els joves, dirigides en els que menys accés han pogut tenir a l'habitatge. Jo crec que dir que no s'està fent res és una mica agosarat.
Moltíssimes gràcies, Mònica Fernández i Elena López. Us demanaré brevetat.
Discrepo. No contigo, sino que con...
Gràcies per la precisió. S'agraeix.
Primero, discrepo en que no se haya aplicado. Se ha aplicado en varios sitios, en Galicia, en Euskadi, en donde funciona... ha funcionado. También en Barcelona han bajado los precios, aunque la señora Rivas no quiera reconocerlo. Incluso en Hamburgo han bajado los precios. Ella habla de Berlín, yo hablo de Hamburgo porque tengo familia ahí, sé cómo funciona. Y ha hablado de las 7 VPL en Tarvila o en Sapeña, muy orgullosa. 7 VPLs es una gota de agua encima de una piedra caliente, no es nada, se evapora en nada. Han sacado de esa llovería, no sé si 200 personas, no sé si las quieren meter en 7 VPLs. Nadie ha dicho aquí, creo, que sería digno vivir en chabolas. Nadie ha dicho que sería digno vivir en caravanas. Obviamente pensamos que no es digno, que la única manera de vivir dignamente es poder acceder a una vivienda, pero para eso se tienen que aplicar políticas para poder acceder a una vivienda. Hay las herramientas, lo sigo diciendo, que se apliquen. Yo creo que el Partido Popular se equivoca en eso de decir, es que nosotros para los trabajadores, no, lo único que estáis haciendo es expulsarlos de los sitios y decir, pues si no pueden vivir, pues que no vengan. Yo creo que ese es un error muy grande porque al final va a repercutir en todo lo que es el bienestar de la isla, también a los que vienen de visita, que tanto parece que hay que proteger, ¿no? Yo creo que lo suyo es aplicar las herramientas que se tienen y dejar de echar la culpa a los unos a los otros, porque es un problema que tenemos que solucionar entre todos.
Moltíssimes gràcies, Elena López.
Bé, jo crec que és molt senzill. Aquí hi ha unes eines que no s'estan aplicant, a part de la que ja hem dit de topar els preus de lloguer. Hi ha un pla estatal de vivenda que també, des de l'any 2023, ojalà hi haguéssim estat nosaltres governant aquesta comunitat autònoma a partir del 23, els resultats serien molt evidents. Aquest pla estatal de vivenda, el PP, no diu que també té unes mesures que són per protegir els propietaris, en les quals, entre d'altres, se'ls donen descomptes fiscals a tots aquells que lloguen a preus raonables. Tampoc la volen aplicar, aquesta mesura, tant que protegeixen els propietaris. Un pla estatal d'habitatge que ens durà en aquesta comunitat milions i milions d'euros, que jo m'agradaria saber si també rebutjaran, com han fet rebutjant els resous de l'Estat. Un pla d'habitatge que determina que es pot fer un PERTE, que són industrialització d'habitatges, com deia abans, construir habitatges industrialitzats que en poc temps els tens sobre el territori. Ajudes a l'habitatge, que no s'estan donant. Lluita efectiva contra el lloguer turístic il·legal, que això faria que moltes vivendes poguessin retornar al mercat de l'habitatge. Quantes n'han tornat d'aquest departament d'intrusisme? Quantes? Encara estem esperant saber quantes vivendes d'aquestes que suposadament s'ha actuat han tornat en el mercat d'habitatge per a residents. Habitatge real per a residents. Aquestes primeres construccions que he dit jo abans, tot el que s'està construint a Castilla, algun tot pisos per a estrangers, per gent amb alt poder adquisitiu, els ibicencs, les ibicenques, els residents de Castilla s'estan anant. Per molt que construir, no podem accedir amb aquests preus. Lo de ses VPL, lo de ses VPL, ho hem dit sempre, és un tongo, és un maquillatge d'una política d'habitatge. Estan parlant de preus elevadíssims. I ja m'apareix que posar l'exemple de 7 VPLs a Vila, amb la que està caient, no sé si una d'aquestes VPLs són les que s'ha quedat el propi alcalde, perquè, vamos, posar aquest exemple, amb l'exemple que tenim ara mateix de del que està passant, m'apareix que no és gaire, gaire encertat posar-ho com a exemple de les polítiques de vivenda del Partit Popular.
Moltíssimes gràcies. De la vivenda i de l'habitatge, sabeu que en parlàvem, jo crec que pràcticament a diari, des de diferents punts de vista i també en els debats polítics, però m'encantaria tractar també aquest tema que comentàvem en titulars, aquesta exigència que es fa des de GenGob a polítics i a institucions. És per això que, no sent un tema directament relacionat amb les competències del Consell d'Eivissa, també el volia posar damunt la taula perquè demanen que s'aturi aquest macroprojecte de l'aeroport d'Eivissa. Ara estàvem donant xifres, duplicar nombre de portes, de cintes de repartiment d'equipatge. També hauríem de parlar del personal després que treballa a l'aeroport per acollir aquest enorme aeroport que es planteja. Els ecologistes reclamen que demostrin amb fets aquesta voluntat de lluitar contra la massificació, i també sentíem el president del Consell d'Eivissa, Vicent Maria, en titulars oposant-se en aquest projecte, i per tant us volia preguntar quin és el vostre posicionament davant d'aquest projecte, i en aquest cas començarem amb Elena López del PSOE.
Sí, mira, aquí és un tema que potser inclús acaba reflectint tot alguna de les coses que estàvem parlant, no? Respecte del nostre model econòmic, respecte de la massificació, respecte de com tractar massa gent. Aquí jo crec que estem tots d'acord en el sentit de que aquesta illa no pot assumir més massificació, que no pot assumir més persones, que no pot assumir aquesta pujada de turisme, però a jo el que m'apareix que és molt perillós vincular una crescuda a l'aeroport a una crescuda en nombre de turistes, que crec que no volem, i òbviament nosaltres ens hem expressat en aquest sentit, no? Per què? Pues un exemple. Albacete té un aeroport i no per tenir un aeroport té més turistes. Aquí el que ens hem de centrar és el fet de, què suposarà aquesta obra, com afectarà i com no, i en quin moment estem, no? Allò me resulta molt, molt curiós veure com ha sortit el president del Consell a parlar amb aquest discurs, no, ecologista, a parlar de que està totalment en contra quan persones del seu partit estan representant els ciutadans d'aquestes illes, conseller del govern balear i un representant de l'Ajuntament de Sant Josep, on s'estan decidint aquestes coses, i en altres no ens consta que hagin dit el contrari respecte a aquest aeroport, no? Per tant, ara és molt fàcil sortir en Vicent Marí i dir el contrari del que està fent el seu partit, no? Per aquí ja tenim una vegada més la pataleta del PP, la hipocresia del PP, respecte a dic una cosa i faig una altra. Les coses es demostren en fets. Per tant, la primera reclamació que han de tenir tots és que aquestes persones que estan en aquests comitès de decisió d'aquests projectes es determinin si realment pensen com en Vicent Marí o és només una postura que a ell ja li va bé dir aquí això, i ja veurem el que diu a empresaris vinculats a determinats serveis o empreses de l'aeroport. Recordar una altra cosa, l'aeroport, com no és com volen fer veure el Partit Popular, que una altra vegada més volen traslladar tot això en Pedro Sánchez, no? Culpa de Pedro Sánchez, culpa del Ministerio. Hem de recordar que l'any 2018 el senyor Mariano Rajoy va treure això a borsa, va treure AENA a borsa. Per tant, tenen un determinat funcionament, la meitat d'aquest funcionament, com a empresa que està en borsa, accionistes i decisions. I això també crec que és important tenir-ho damunt de la taula. Per què? I ja me'n vaig a la part del model econòmic. anem a veure com afecta realment això en els nostres turistes, en el nostre model econòmic, perquè és evident que nosaltres no volem una instal·lació que vengui vinculada a més massificació, a més turistes, hasta on se sap, i en el punt que està de tramitació el projecte, que jo crec que és ideal perquè se pot modificar, se pot aportar, de lo que es parla és d'accessibilitat, de les modificacions que venen vinculades no només en aquest aeroport, sinó tots els aeroports, crec que inclús de Balears, vinculades en els passatgers de Brexit que han d'anar per unes altres portes i uns altres circuits, i fingers per temes d'accessibilitat per llevar el que són les jardineres, no? Els autobusos, fins on arribem. Tot el que se surti d'això, per nosaltres no ens pareixerà bé, òbviament. Estem en una zona molt delicada, estem en un punt on no ens podem permetre aquestes, segons quina sector, en aquest sentit, és qui ens representen en els contextos on es poden estudiar, on es hi és, i el representant de l'Ajuntament de Sant Josep faci el que realment tenen que fer, si és el que realment comparteixen el senyor Vicent Marí, que ha fet un discurs, però els seus en els òrgans de decisió no han dit el mateix.
Moltíssimes gràcies, Marilena Ribas, del Partit Popular.
A veure, jo, de la intervenció d'Helena de Soe, jo crec que hi ha que aclarir bastantes coses. Primer, qui du endavant aquest projecte, aquesta obra, és AENA. AENA és un govern d'Espanya i govern d'Espanya és Partit Socialista.
No.
Això per començar.
Senyor Rajoy ho va treure a borsa, no és
ho va treure a borsa i hi ha un 49% de capital privat. Un 49% que suposa que la decisió és sent pública, perquè la majoria del capital és públic. Això per començar. Llavors, quan parlam i quan el Partit Socialista ve aquí a dir que una ampliació no té per què veure en més rebuda d'estrangers ni de visitants ni tal, si és un tema d'accessibilitat, de posar fingers, això no té res que veure amb el projecte que s'ha presentat, amb augmentar els mostradors, augmentar, duplicar pràcticament les portes d'embarc, amb augmentar les cintes d'equipatge. Tot aquest augment, evidentment, augmenta la capacitat d'arribada. Quan l'aeroport que tenim ara mateix ja té una capacitat d'arribada d'un milió més de persones de les que està rebent. Aquí el problema ve quan AENA, quan el govern d'Espanya se'ns recorda d'Eivissa com a caixa registradora per augmentar el seu capital i els seus ingressos.
Marilina,
i els seus ingressos. El que no pot ser és que se diga que representants que el Partit Popular té haurien de dir que nosaltres ho hem dit clarament, que no volem que s'ampliï l'aeroport. Si s'han de fer inversions a l'aeroport, s'han de fer, però s'han de fer amb un sentit, amb millorar l'accessibilitat, amb millorar la mobilitat dels passatgers dins el terminal, amb millorar les portes d'embarc i eliminar els busos en la mida de lo possible, amb posar més fingers, amb arreglar l'accessibilitat dels vehicles, que tenim un problema molt gros. Quan AENA es va posar en contacte amb el Consell d'Eivissa per dir-li que anava a redactar aquest document de regulació aeroportuària dels que estan parlant, es d'hora, el Consell d'Eivissa, sense que se posés del sa taula en cap moment que s'anava a fer un projecte d'ampliació de l'aeroport, va fer tres recomanacions en el sentit de que la porta d'entrada d'Eivissa no podia ser un monopoli d'escaparate de discoteques, que s'havia de fer més incidència en la lluita contra l'intrusisme en el transport i que recomanacions relacionades amb les taxes aeroportuàries. Primera, perquè no penalitzessin en els residents i segona, perquè no provocàs una fugida de les aerolínies low cost. El que no pot ser és que mentre Eivissa i el Consell d'Eivissa i les administracions a Eivissa estan lluitant per una contenció amb la lluita contra l'alquiler turístic il·legal, amb la limitació de vehicles, amb el reforç del transport públic, amb la gestió de les arribades i dels desembarcos dels creuers, mentre nosaltres estem treballant en tot això, ve el govern central i mos amplia la major porta d'arribada de turistes que tenim a Eivissa. O sigui, això no té cap sentit i això és una incongruència, Elena. Jo me perdonaràs que te diga, però vosaltres estàu dins AENA, sou AENA. Quizà no és a les administracions d'Eivissa que vos heu de dirigir. Quizà sou vosaltres socialistes d'Eivissa. Nosaltres també, però nosaltres ja ho hem fet.
No, però els teus companys vosaltres, que estan a la comissió de transport no han votat en contra d'això.
Un segon, vosaltres, per favor. Hi haurà torn de rèplica.
Vosaltres socialistes d'Eivissa, a lo millor vos heu de dirigir a en els vostres d'allà de Madrid i fer-los entendre que Eivissa no pot seguir creixent, que estem treballant amb una contenció.
Perfecte, moltíssimes gràcies. Mònica Fernández, i iniciem el torn de rèplica en el mateix ordre.
Siguiendo esto, yo solicitaría a ambos partidos que soliciten en donde se puedan solicitar que esta locura se pare, porque... es que yo también ya lo dije ayer, éramos pocos y ampliamos el aeropuerto, ¿no? No sabemos dónde meter a nuestra gente de aquí, atraemos más turistas para que se amplíe la oferta ilegal de apartamentos, porque si no, a ver dónde los metemos. Y luego, pues, ¿de dónde sacamos a la gente que luego atiende a estos turistas, ¿no? Nosotros desde Unidas Podemos vamos a lanzar una campaña, por no decir ofensiva, porque a mí las palabras bélicas no me gustan mucho, lanzaremos una campaña para hacer todo lo posible para que esta locura se pare. Me refiero, aún está en pañales, ¿no? Por suerte, que aún hay margen político para decir que para ya, que basta, que no queremos, no, 29% de superficie, duplicar puertas de embarque, 230 millones. ¿Qué se podría hacer con 230 millones en el parque público de vivienda? Me refiero, en abril se ha batido otra vez un récord de 3,1% más de pasajeros. ¿Cuándo vamos a parar la locura de querer batir récords? Yo creo que hay que preservar nuestra naturaleza y nuestro territorio para la gente que va a venir y para los que viven aquí, pero no aumentar los que vienen. Lo que necesitamos es un turismo que sea respetuoso con nuestro territorio, con nuestra cultura, con nuestra gente, y yo creo que es que con lo que ha costado conseguir que el parque natural sea parque natural, y viene AENA otra vez a aumentar contaminación lumínica, atmosférica, arrasar con territorio, porque si amplían 29% la superficie, ya me dirás tú de dónde la sacan, porque todo alrededor es parque natural. Entonces yo creo que aquí otra vez, creo que todas las instituciones de Eivissa, todos los partidos de Eivissa, tienen que ir a uno o a una y decir, paren esta locura, por favor.
Moltíssimes gràcies. Tenim ara davant una conjuntura complicada, perquè hem d'acabar el debat i us demanaré això que es fa de vegades, l'argument de tancament. Vinga. I haurà de ser breu, clar, perquè totes tingueu temps. Així que començam amb el mateix ordre. Elena López, Marilina Ribas, Mònica Fernández. Molt breument.
Mira, els socialistes no tenen cap dubte que no entrarem ni recolzarem cap model que no vagi dirigit a la contenció i a la massificació. Això, claríssim. Els turistes no venen més per tenir més o menys fingers o més o menys espai. Els turistes venen a la nostra illa perquè tenen un espai on anar, perquè tenen més places turístiques, que és el que està donant el Partit Popular, perquè tenen més espais, més discoteques, més llocs on venir turistes. No venen, com he dit abans, per tenir un aeroport. Albacete no té més gent per tenir un aeroport més gros o més petit. Els turistes venen perquè se'ls està donant més de 50 milions de promoció turística. Això no ho diu el Partit Popular. O perquè cada vegada tenim més discoteques. Això no ho diu el Partit Popular. On estaven els turistes? On està el turisme familiar? Aquell que estava aquí una o dues setmanes i que gastava sous. No poden venir amb els preus que tenim actualment a la nostra illa. Aquestos. Com venen els turistes ara? Pues venen amb estades d'un, dos, tres dies. Clar que no volem més massificació, però el que no pot ser és que per una banda el Partit Popular faci un discurs i per una altra les mesures i la inversió que faci en matèria de promoció turística sigui totalment diferent.
Moltíssimes gràcies. Marilina Ribas.
Pues jo davant les opinions, els fets. No estan dant més places turístiques, de fet estan congelades i han baixat les places turístiques des de 2019. Les polítiques de contenció comencen a dar resultats. De fet, l'any passat ja vàrem tenir 19.000 persones menys de pressió humana en agost, 32.000 vehicles menys, millor gestió dels creuers i tenim ara un 50% més d'expedicions de transport públic. Això és en el que està treballant el Partit Popular en contra de les opinions del Partit Socialista.
Moltíssimes gràcies, Mònica Fernández.
Ja t'haré caso, seré muy breve.
Moltíssimes gràcies.
Des de Unidas Podemos, nosotros vamos a hacer todo lo posible, a luchar para conseguir que en vez de ampliar la oferta turística, aunque Elena diga que no entran porque haya más espacio en el aeropuerto, pero sí, sí, influye. Haremos todo lo posible para que esta locura se pare.
Moltíssimes gràcies a les tres. Idò, jo ara mateix, en quan acabis debat, vaig a mirar vols a Albacete, perquè tal i com estan
no
els preus per Europa,
no
sabia que hi havia aeroport a Albacete. Mai surto des debat sense aprendre una cosa més. Vaig a mirar ara mateix vols a Albacete, perquè igual serà l'únic lloc que ens podrem permetre aquest estiu per anar de vacances. Moltíssimes gràcies a les tres. Elena López, Mònica Fernández, Marilina Ribas, un plaer, com sempre.
Gràcies.
12:54 minuts, fem una aturada per la publicitat i en tornar ja enfilam al final del programa d'avui. Fins ara.
IB3 Ràdio és cultura. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1:00 PM.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
A els meus pares.
A la meva padrina. Dadicul desbonim.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Això, que t'estim molt.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. L'agenda.
Els núvols, jo hi faig el sol mortal, la tombarella i el pardal. Els núvols.
Idò, ja tornem a ser aquí, són les 12:56. Això és el dia Eivissa i Formentera, estàveu escoltant IB3 Ràdio i a aquesta hora, com sempre, quan acabem el debat polític, és el moment de repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia. Nieves García Gálvez, molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Avui obrim agenda cultural a Formentera per celebrar el Dia d'Europa amb el taller Capses Màgiques d'Europa.
Sí, es tracta d'una proposta infantil per descobrir diferents països europeus a través de capses temàtiques amb objectes i materials representatius de la seva cultura, de les seves tradicions i de la seva gastronomia. Després, els infants crearan un objecte simbòlic amb materials reciclats i el compartiran amb la resta del grup. La cita és a les 5:30 de la tarda al punt de lectura de Sant Ferran.
I també a Formentera, però mitja hora més tard, podem escoltar un concert de corals que reuneix la formació de l'illa i dos agrupacions del País Basc francès.
Sí, el concert inclou una actuació individual de cada coral i una interpretació conjunta dels tres cors amb un repertori que combinarà peces modernes modernes, música religiosa i clàssics corals. Serà a partir de les 6 de la tarda a l'església de Sant Francesc i l'entrada és lliure.
I de Formentera venim cap a Eivissa i Monanam cap a Sant Josep per veure l'exposició Històries de materials oblidats de l'artista Pep Monerris Bagash.
La mostra reuneix una selecció d'obres creades entre 2007 i 2024 a partir del reciclatge de materials i de peces de diferent procedència com televisions, vehicles, bicicletes, màquines d'escriure, discos de vinils, ordinadors o rellotges. Mitjançant la unió i la reutilització d'elements descartats, l'artista transforma objectes quotidians en peces carregades de significat i memòria. La mostra s'exhibeix al Centre de Cultura Can Jeroni fins el dia 24 de maig i avui es pot veure de 6 a 9 de la tarda.
I acabam aquesta repassada a l'agenda cultural a Santa Eulària per assistir a una nova xerrada del cicle de conferències La Universitat Oberta de Majors arreu d'Eivissa.
L'Eivissenc d'abans i d'ara, l'evolució de l'Eivissenc dels anys 1970 a l'actualitat, és el títol de la conferència que anirà a càrrec de Marta Guasc. La cita és a les 5 de la tarda a l'edifici de Cultura situat al número 81 del carrer Sant Jaume de Santa Eulària.
Que interessant aquesta conferència, m'encanta. Nieves, Ido, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
I en aquest últim minutet del programa, aprofitant per felicitar el compositor i productor i també cantant català Marc Parrot, que va néixer el 14 de maig de 1967, avui fa 59 anys, i ell va començar cantant en castellà. El recordareu a principis dels anys 90, però la fama li va arribar anys després amb el personatge musical de El Xaval de la Peca, un cantant recuperador d'èxits antics que participava en els programes d'en Andreu Buenafuente. L'any 2005 ja va començar a cantar professionalment en català i des d'aleshores ha publicat 6 discos. Avui el felicitam i ens acomiadam escoltant Els Núvols. Nosaltres ho deixem aquí i demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Molt bona tarda, fins demà. Els núvols amb el temps i un...